Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos al Mirai de la Iglesia, ese programa de actualidad diocesana para ver algunas de las semillas del reino aquí en Mallorca. A día de hoy, que es viernes 13 de octubre de 2023, hoy nos acordamos del primer Belén de la historia. Es verdad que todavía no es Navidad, pero sí empiezan algunos ya a pensar en sus proyectos de Belén, de Belénes. Se cumplen 800 años de ese primer Belén. San Francisco tiene mucho que ver y por eso está con nosotros el coordinador de la Federación Interfranciscana de Baleares para recordar que hace 800 años se puso ese primer Belén y hoy están por todo el mundo. También hablaremos del nuevo Museo de las Trinitarias en Felanitx. Nos hablará Gabriel Compañ de este museo que se inauguró hace unos días. Y hasta las 2 de la tarde en directo en este Mirai de la Iglesia, que en lo que a la técnica se refiere lleva a José Ponce. Muchas gracias. Y con el saludo de quien te habla, Bernardo Delgado. Bienvenidos. Cuando en la iglesia hablamos de centenarios, de aniversarios, de no hablamos de 40 años, de 60 o de 100, como hablan algunas instituciones. En la iglesia 800 años, 800 años nada menos del primer Belén de la historia. Se viene cumpliendo este año y hay distintos actos para recordar este hecho. Está avui amb nosaltres en Jordi Llebrés, que és coordinador de la Federació Interfranciscana de Balears. Jordi, bones tardes.
Bones tardes.
Moltes gràcies per estar amb nosaltres.
A vosaltres, gràcies per convidar-nos.
Feim via de 800 anys, aquell primer Betlem, que no era un Betlem com el coneixem ara mateix, no? No era el mateix.
Efectivament, ha anat evolucionant. De fet, en 800 anys té temps per anar evolucionant i anar creixent i tot això. Efectivament, Sant Francesc, l'any 1223, ell estava ple d'il·lusió i satisfacció. Venia de Terra Santa, s'havia aturat a Roma, havia tingut ocasió de poder interactuar amb el papa i de camí a Assís, retornant cap a Caseva, va fer aturada a un poblet que està a uns 60 quilòmetres d'Assís, que se diu Grexio, i allà va quedar meravellat davant la natura. Ell ja sabem que era un home molt contemplador de la natura, i va veure una coveta molt humil que li recordava aquell lloc de Betlem on havia nascut Jesús.
I va tenir inclús una visió allà.
Efectivament, ell quan va veure allò i va veure la vinentesa de que s'acostava la nit de Nadal, va dir: aquí hem de rememorar el que mos diu l'Evangeli, hem de rememorar el fet històric de l'encarnació del fill de Déu. I amb l'ajuda dels seus companys frares, els primers franciscans, i l'ajuda també d'un senyor potentat d'aquell redol, varen organitzar el que nosaltres deim aquí a Mallorca la nit de matines, val? I a dins una coveta varen intentar recrear el que hagués pogut ser la primera nit de Nadal de la nostra història cristiana, sempre però tenint una certa consideració a uns certs elements que no va tenir, diguem, el valor suficient per posar-los. M'explic. Ell va posar una menjadora plena de paia, buida, i allò ja li recordava el lloc on s'havia, ja on la Mare Déu va recostar el nin Jesús. I després va posar un bou i una mula, no va posar res més. Hem de tenir en compte que Sant Francesc, segons la tradició, era diaca, no va ser mai sacerdot, mai va tenir el valor suficient per ser
no
sacerdot.
No se considerava digne.
No se considerava digne, efectivament. I el va llegir l'Evangeli en aquesta celebració de la nit de Nadal. I després d'haver llegit l'Evangeli, que mos relata el naixement de Jesús, el va tenir una visió i aquella escena, diguem, mig muntada, la va veure completada, és a dir, va veure
Maria, Josep
i
els àngels,
l'infant Jesús, i fins i tot degué tenir un diàleg espiritual en Jesús aquella nit. I això és l'origen del nostre Belém desvetlem que avui estàs per tot arreu del món.
Això t'anava a dir, betlems és cosa del Mediterrani o n'hi ha per tot?
Es betlem és cosa de l'Església en general, i com que l'Església és universal, es betlem també ha de ser universal. Qui va influir moltíssim en que es betlem arribés a tots els racons del món va ser la família franciscana, a través dels seus missioners, a través dels frares que, intrèpids, que se n'anaven cap a Amèrica i se n'anaven cap a Àsia i se n'anaven fora por i anunciar la bona nova, anunciar aquest Jesús viu. I d'aquesta manera va arribar el betlem, gràcies a la família franciscana, a tot el món. Sí, és una cosa universal. De fet, a Mallorca cada any s'organitza en el Centre de Cultura i Història Militar, allà a Santa Margalida, ben a prop dels Zons, s'organitza una exposició que hi ha centenars de betlems de tot el món, és a dir, el betlem és universal.
Cadascú en la seva cultura, en la seva nota, no?
Sí, idiosincràsia, però els elements primordials
no canvien.
No, aquests són universals.
Són universals. Sí. Des de la família franciscana ens convidau a fer una referència en aquell Nadal del Greccio, aquest any que se compleixen els 800 anys del primer betlem.
Efectivament. L'any passat, a final d'any 2022, hi va haver una trobada a Greccio mateix, en l'assistència de tota la família franciscana representada pels seus ministres generals. De la primera, la segona, el tercer, eren tots, i allà se va donar inici a un any, lo que nosaltres hem dit una Navidad de 365 dies, és a dir, durant tot l'any hem anat commemorant aquest fet històric a través de la formació, a través de la preparació espiritual, etc. I ja acostem-nos a Nadal, pues, si ja estem enllestint un petit programa que dins la nostra Església de Mallorca volem que hi tinga ressò també, amb una sèrie d'actes que, si voleu, després en podem parlar una miqueta, i serà, diguem, la conclusió d'aquest Nadal de tot un any.
I un any, per tant, el que el nostre betlem està convidat també, potser tenim una imatge de Sant Francesc.
Sí, gràcies a l'ajuda de la diòcesi de Mallorca vàrem adreçar, la família franciscana va adreçar una convidada, primer de tot un recordatori d'aquests 800 anys, que a totes les parròquies, a tots els llocs de culte, col·legis, centres que tinguen que veure en l'església, els vàrem enviar una carta, que vosaltres mateixos també vàreu rebre, i convidàvem a la família cristiana, que són molts, i que celebram Nadal, a retornar, a recobrar el sentit del betlem, amb motiu d'aquests 800 anys. I també convidàvem, ja que Sant Francesc va ser, per dir-ho de qualque manera, l'inventor o el propulsor d'aquesta gran tradició, pues, a posar qualque significat, qualque figura de Sant Francesc, qualque cosa que mos recordi la presència de Francesc en aquest capítol històric de la tradició nadalenca.
I convidau fins i tot a enviar fotografies.
Sí, després mos agradaria fer una mica de crònica de com s'ha viscut aquest Nadal històric i centenari a Mallorca, i clar, per fer aquesta crònica necessitarem fotografies, i també mos interessa saber si aquesta convidada ha tingut ressò dins les nostres parròquies. Per tant, aquelles parròquies que ja sabem que n'hi ha moltes que s'han animat, fins i tot mos han fet qualque consulta o jo que sé, que hi haurà moviment. Per tant, aquestes parròquies que s'animen, no, aquests moviments de l'Església que s'animin a celebrar el centenari, pues, els convidam en aquest correu electrònic que juntàvem en aquesta carta, que mos puguin enviar qualque cosa per després poder fer una crònica maca de lo que ha estat.
Molt bé. Tenim una idea del primer betlem a Mallorca?
I tant. Mallorca, concretament a l'Hospital General, l'Església de la Sang, popularment coneguda, se conserva el betlem més antic de Mallorca, el més antic d'Europa, perdona, d'Espanya, i probablement un dels més antics d'Europa. El varen dur aquí els mateixos franciscans, i a partir d'aquest betlem se va consolidar la tradició pessebrística a Mallorca.
Molt bé. Un betlem que, com sempre, convida a la pregària. Hi ha un text recent del Papa Francesc, Admirabile Signum, que és molt guapo, no?, i que enguany serà interessant retrobar-lo.
És un text molt vigent, no és gaire antic, molt vigent en tots els seus sentits. Les paraules del Papa Francesc Ja sabem que el papa emplea un llenguatge d'avui i ben que tothom pot entendre-lo. Se l'entén molt bé, tothom pot entendre. No hi ha excuses per entendre el Sant Pare. I a la família franciscana mos ha fet molt de bé per recollir una altra vegada, rellegir aquest document, anar-lo rellegint, reflexionant-lo durant tot aquest any, i realment les seves paraules del papa Francesc, que va escriure fa 3 o 4 anys, i que va signar aquesta carta a Grècia mateix, en aquest indret de prop d'Assís, resonarà i tindrà molta de força aquest proper Nadal 2023-2024.
Breument, perquè mos queden pocs minuts ja, no sé si podem destacar els actes dins aquest any i fins i tot la clausura.
Sí, bueno, la família franciscana organitzarà una sèrie d'actes oberts a tothom, com puguen ser conferències, per aventura també algunes petites exposicions, en format molt humil, com a la família franciscana, i després, dia 30 de desembre, la família franciscana mos reunirem per tenir, diguem, la darrera formació, perquè la nostra família franciscana s'alimenta de la formació espiritual i franciscana, la darrera formació i celebració entorn del Betlem. Això serà, ja ho anunciarem, però això serà dia 30, ja tenim data, no tenim encara hora, i probablement sigui ser franciscanes Tor, les antigues caputxines de Palma.
Molt bé, molt bé, molt bé. Sortirem d'aquest vuitè centenari per entrar en un altre, i després en un altre, i un altre.
Efectivament, la família franciscana d'aquí fins a l'any 2026, que celebraran la mort de Sant Francesc, aniran celebrant poc a poc els darrers anys de la vida de Sant Francesc, que degué ser molt intensa. Celebrarem l'estigmatització del seu cos.
Això serà l'any que ve?
L'any que ve, sí. Que el va fer tan acostat a la vida de Crist. El càntic de les escritures l'any 2025, i després l'any 2026 la Pasco de nostre pare Sant Francesc, és a dir, la seva mort i el seu naixement en el cel.
Els franciscans sou una gran família, aposta teniu aquesta Federació Interfranciscana de Balears, no? que tu coordines, sí, i que engloba tota una sèrie de realitats que estàu en comunió.
Efectivament, vida apostòlica, vida de contemplativa, hi ha els frares majors observants, els frares de Petra, que mos entenguem, els caputxins, que estan a la plaça d'Espanya, les monges clarisses dins la segona ordre, després les monges concepcionistes, que eren a Sineu i ara són a Menorca, després la tercera ordre està tan estesa, tercera ordre secular, que som els terciaris, tercera ordre regular, els frares i les monges de Sator, després altres congregacions adherides a la tercera ordre, com poden ser les franciscanes Fies de la Misericòrdia, les monges de franciscanes de la Immaculada, que són les que gestionen el col·legi La Puríssima de Palma, i això és la família franciscana a Mallorca, concretament Mallorca i Menorca, vull dir, és una realitat viva, és una realitat viva de vida contemplativa i també de vida apostòlica, a lo que deia vida activa.
Vos coordinau Mallorca i Menorca, a Eivissa, curiosament...
De moment no hi ha vida franciscana, ja n'hi va haver, històricament n'hi va haver, però ja sabem que la desamortització de Mendizábal en el segle XIX va ser desastrosa per la vida religiosa, i bueno, ja tenim un projecte per recuperar la vida franciscana ja amb una fraternitat de terciaris, però això s'està gestant amb el senyor bisbe d'allà, que pareix que ha acollit molt bé la proposta, però vaja, bueno, també necessitem la pregària de tots els nostres oients perquè això sigui una realitat.
Per quan?
No m'atrevesc a dir-ho, Bernardo, no m'atrevesc a dir-ho.
Molt bé.
En parlarem un altre dia, si voleu.
Moltíssimes gràcies per la teva visita, Jordi Llebrés, coordinador de la Federació Interfranciscana de Balears. Moltes gràcies, són 800 anys, 800 del primer Betlem. Gràcies, Jordi, fins a la pròxima.
A vosaltres.
Quan has podido sin poder.
En Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado.
¿Recuerdas esta cuña de radio, verdad? Desde entonces hemos crecido y mucho.
Opel, Peugeot, Citroën, el Inca.
Somos Inca Centro Auto, más grandes. Lo que no ha cambiado es donde estamos, en la avenida General Luque. Inca Centro Auto, tu concesionario oficial Opel, Peugeot y Citroën en Mallorca.
Ecuatoriano, este 15 de octubre ejerce tu derecho al voto. Lugar Casal de Barrio del Escorchado, calle de la Emperatriz Eugenia, a 2 cuadras del Hospital de la Cruz Roja, de 9 a 19 horas. Presenta cédula de ciudadanía o pasaporte ecuatoriano original, sin importar su vigencia. Verifica lugar de votación en la aplicación CNE App en Android e iOS. Haz uso de tu derecho, por ti y tu país.
En Hipercentro, hasta el 19 de octubre, seguimos ofreciéndote las mejores ofertas en alimentación, como magro de cerdo, 6,95 euros kilo, cola gamba pelada, 9,45 euros kilo. Hipercentro, Supermercats de Balears.
¿Tienes poco hueso y te han dicho que no pueden ponerte implantes? En Quirón Salud Dental, con el producto original de Nobel Biocare, Olonfor, tus dientes fijos el primer día con sedación y sin dolor. Pide cita en la web de Quirón Salud Dental y el doctor Ginebreda, embajador y formador internacional de Olonfor, te hará una valoración sin compromiso.
En Bets Baleares cumplimos más de 30 años gracias a ti. Por ello, hemos preparado una serie de ofertas especiales que no te puedes perder. Porque estamos de aniversario y queremos agradecer la confianza de todos nuestros clientes. Acércate ya a tu tienda Bets más cercana. ¡Feliz descanso! Tiendas Bets en Palma, Inca y Manacor. En Alcampo, findes de frescura a precios de locura. Como el entrecot de vaca al kilo a 14,95 euros. Tu compra más cómoda y con los mejores precios en alcampo.es o en tu hipermercado Alcampo. Repartimos a toda la isla de Mallorca de lunes a sábado. Recuerda, solo en Alcampo, findes de frescura a precios de locura.
La Mostra de Cuina regresa a Calvià. Este fin de semana saborea lo mejor de nuestra gastronomía con los menús especiales que han preparado 6 restaurantes de Portals Nous, Costa d'Emblanes y Son Caliu. Descubre todos los menús y los teléfonos de reservas en visitcalvià.com, en Facebook y en Instagram. Organiza Ayuntamiento de Calvià y Fundación Calvià.
La mejor calidad al mejor precio en supermercados Bip Bip. Del 12 al 25 de octubre, bistec primera de ternera a 11,30 euros el kilo. Pan Baston Plus 375 gramos a 1 euro la unidad y napolitana de cacao Plus 110 gramos a 1 euro 2 unidades. Supermercados Bip Bip. Más de 60 centros en toda Mallorca.
Creadora creando, la del Salvador salvando, mirada de la comunión amando, mirada de misericordia.
En 10 minutos llegamos a las 2 de la tarde, estamos en directo en el Mirai de las Iglesias, recordando lo que decíamos al inicio. Ahora podemos conocer la historia de las Trinitarias y de su fundador, Miguel Ferrer, en su museo recién inaugurado en Felanitx. Conocemos mejor esta iniciativa de la mano de Gabriel Compañes, profesor de secundaria en el Colegio de las Trinitarias del Temple, en Palma. Gabriel, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo va?
Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros en el Mirai. ¿Qué tal fue hace unos días la inauguración del museo?
Pues la inauguración fue el sábado pasado y la verdad es que fue todo un éxito. Asistieron alrededor de un poco más de 100 personas y la verdad es que todo el mundo quedó súper contento.
Es un museo novedoso, está en la Casa Madre de las Trinitarias, ahí en Felanitx. ¿Cuál es su origen? ¿Cómo surge esta idea de abrir este museo?
Y como dices, bueno, el museo está en la Casa Madre, en el Carrer Morey de Felanitx, y es una casa que se abrió por primera vez a principios del siglo XIX, el 1809, y allí es donde empezaron a vivir las primeras religiosas trinitarias. Después abrieron también la parte de lo que es la parte de la escuela, etcétera, ¿no? Y un poco la idea surge, ellas ya, las religiosas tenían allí un pequeño museo, y fue la directora del colegio, Francisca Berga, que sabiendo que yo también trabajaba en otro museo en Mallorca, me pidió de ir a ver el museo y a ver cómo podíamos renovarlo. Y bueno, de eso hace un año, y hemos hecho un poco la tarea de catalogación de todas las piezas. Después también hemos hecho la parte de diseñar el espacio y, bueno, hasta el resultado final, que es lo que inauguramos el sábado pasado.
Se inauguraba el sábado pasado con unas palabras del historiador Pere Fullana, ¿no?, que estuvo allí presente. El museo está dedicado al fundador de las Trinitarias, a Miquel Ferrer. Lógicamente, visitando el museo se podrá conocer mejor esta figura, pero no sé si nos puedes, Gabriel, adelantar también un poco, ¿no? ¿Quién fue él? ¿Quién fue Miquel Ferrer?
Bueno, Miquel Ferrer fue, como explicó Pérez Fullana en su conferencia, que hizo una conferencia de alrededor de 50 minutos, fue un fraile muy muy ilustre del siglo, de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, muy ilustre, y porque era muy conocido entre la población, era un gran orador, un polemista, y bueno, era un personaje muy conocido. Y además también fundó lo que es el primer diario escrito en mallorquín, en Mallorca y todo, el Diario de Buja. Y bueno, él tenía un perfil más conservador en un momento de revueltas, un momento convulso. Y él, bueno, era un fraile trinitario, como he dicho, un gran estudioso. Y era una persona muy, bueno, muy querida por la población, y sobre todo lo conocemos hoy en día, como dices, y se puede conocer más en el museo, porque sobre todo su legado ha sido el hecho de crear una congregación de religiosas trinitarias y haberles dado una regla de vida y una orden. Y sobre todo hoy en día, si nos acordamos de él o lo conocemos, es sobre todo por las religiosas trinitarias.
Uh-huh. Una gran aportación, una vida tremendamente aprovechada. ¿Qué es lo más interesante que podemos encontrar en el museo, Gabriel?
Bueno, el museo es un museo relativamente pequeño, de tres salas, y bueno, realmente hay bastantes piezas. Tenemos desde cuadros que nos hablan de las figuras principales de la Santísima Trinidad, así como de los personajes como más ilustres, como San Juan de Mata de la Orden o San Juan Bautista de la Asociación. Y bueno, también tenemos, como hemos dicho, libros del padre Miquel, tenemos también sus zapatos, tenemos sus gafas, y también tenemos recortes de periódico, tenemos fotografías, tenemos incluso un armonium, que sería como un piano, para resumirlo.
¿Y cuándo se puede visitar el museo, Gabriel?
Bueno, el museo, los trinitarios están ahora mirando de abrir dos días a la semana. Aún no saben muy bien qué días serán, pero la idea es que se pueda visitar durante dos días a la semana. Supongo que en breve lo sabremos ya.
Muy bien, pues quedamos atentos. Enhorabuena por este trabajo, Gabriel. Que sin duda habrá valido la pena y quedará por mucho tiempo un vestigio, una huella que pueda inspirar y ayudar a otros en su camino, allí en el Museo de las Trinitarias, en el pueblo de Felanitx. Gabriel Company, profesor de secundaria del Colegio de las Trinitarias del Temple, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un saludo.
Enséñame, oh Trinidad, pues es la más bella y preciada, la más pura de amor. Sin mirar, si estos ojos que me diste no saben amar. Solo veo cuerpo, solo veo humanidad, pero me pierdo.
A pocos minutos de las 2 de la tarde escuchamos parte de las palabras del obispo de Mallorca, Monseñor Sebastià Taltabull, en su columna semanal, que puedes encontrar completa en el Full Dominical.
Estimats amics i amigues, el Papa Francesc torna a insistir en la crisi climàtica. Aquesta vegada amb l'exhortació apostòlica anomenada Laudate Deum, és a dir, alabau Déu, sobre aquesta crisi. Ja ho va fer amb l'encíclica Laudato Si, que han comentat altres moments, sobre la cura de la casa de tots. Tot i que es tracta de lo mateix i del mateix tema, ara ho fa amb matisos de més urgència per compartir amb el món les seves més sentides preocupacions. He dit, torna a insistir, perquè veu que no acabam de reaccionar prou davant l'impacte del canvi climàtic, en tant que perjudica de manera creixent les vides de moltes persones, mentre el món s'ha anat enfonsant i tal vegada acostant-se a un punt de trencament. Els efectes, entre altres, els veu sobretot en els àmbits de la salut, les fonts del treball, en l'accés als recursos, en l'habitatge i les migracions forçades. Són efectes de la desfeta ecològica, que són suportats per les persones més vulnerables, ja que sigui aquesta casa de tots, que és la que tenim, i també tot el món. La primera reflexió que fa el Papa en aquesta nova exhortació la centra en la crisi climàtica global. No es pot ignorar, diu, que hi ha signes evidents d'aquesta crisi, i tampoc ja no es pot dubtar de l'origen humà del canvi climàtic i de la responsabilitat que tots hi tenim. No es pot negar, amagar, dissimular o relativitzar que els signes del canvi climàtic són de cada vegada més patents. Francesc es veu obligat a precisar molts aspectes d'aquesta malaltia silenciosa que ens afecta a tots. Diu que és verificable que determinats canvis en el clima provocats per la humanitat augmenten notablement la probabilitat de fenòmens extrems cada vegada més freqüents i intensos. Per tot això, convida a repensar l'ús que s'ha de fer i que se'n fa del poder i es demana en mans de qui està tant de poder. Reconeix que no tot augment de poder és un progrés per la humanitat. Basta pensar, diu, en les tecnologies admirables que van ser utilitzades per delmar poblacions, per llançar bombes atòmiques, per aniquilar ètnies, quan l'admiració davant del progrés no deixava veure l'horrorós dels seus efectes.
Hasta aquí este Mirai de la Iglesia de este viernes 13 de octubre. Nos escuchamos, Dios mediante, el próximo viernes a la 1:30, como siempre. Gracias, José Ponce, por haber estado al control de la técnica. Un saludo de quien te ha hablado, Bernardo Delgado. Y recuerda, Dios confía en ti para cambiar el mundo. ¿Y tú? ¿Confías en Él? Te dejo ahora con Mediodía Cope. Buen fin de semana. Gracias.